assabenta't de tots els actes de l'Espluga i de la comarca. Consulta l'agenda a esplugafmradio.cat.
Un estudi sobre escarabats del paratge natural de Poblet situa aquest bosc com un dels més madurs i més ben conservats de la Mediterrània. Bona tarda, passen 5 minuts a les 7.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Bona tarda, dimecres 28 de juny, i obrim aquest informatiu diari amb aquests estudis elaborats al Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet des del 2012 i que ara demostren que aquests boscos de Poblet són un dels més madurs de la Mediterrània. Són uns dels més ben conservats i madurs perquè tenen una forta presència de fusta que propicia l'existència de nombrosos escarabats saproxílics. Avui en coneixerem tots els detalls i també els ampliarem, però també els volem parlar d'un petit incendi que ahir va cremar una hectàrea i mitja de vegetació agrícola al terme de l'Espluga. I d'altra banda, dilluns, Tilmar va celebrar els seus 40 anys amb una festa d'aniversari. En coneixerem tots els detalls també aquí a l'Espluga FM Ràdio en una setmana en què Montblanc inaugurarà l'oficina de turisme. La seva nova seu de turisme serà la inauguració aquest divendres a càrrec del director general de turisme de la Generalitat, Octavi Bono. I un cap de setmana també intens a la Conca de Barberà, avui els parlarem de la vessant més esportiva, i és que el repte en BTT per les muntanyes de Prades arriba aquest dissabte amb la VIP Extrem, la 8a edició d'aquesta prova molt extrema de les muntanyes de Prades. En parlarem en aquest informatiu diari d'avui, dimecres 28 de juny. Benvinguts! Doncs avui els expliquem que el Paratge Natural de Poblet disposa de boscos madurs amb una forta presència de fusta morta a terra o en peu. No es tracta d'un inconvenient, segons uns estudis realitzats des del 2012, i és que aquesta base serveix d'aliment i de refugi i doncs, per molts infongs i insectes, entre els quals destaquen els escarabats saproxílics, una espècie que està doncs, molt arrelada en aquests boscos de Poblet. Aquesta base forestal tan madura doncs, el situa com un dels boscos més ben conservats de la Mediterrània. Per això avui en volem parlar amb la tècnica d'ús públic del Paratge Natural de Poblet, la Txell Fontova. Txell, molt bon dia.
Hola, bon dia i gràcies per invitar-nos.
Doncs coneixíem aquesta notícia just aquest matí d'aquests estudis, no?, que el que fan és explicar que els boscos de Poblet són privilegiats també per l'alta presència d'aquest insecte.
Sí, bé, aquesta notícia hi hauríem de destacar tres coses. La primera, i és el que volem també explicar a la població, doncs és la presència de boscos madurs al bosc de Poblet. Aquests boscos madurs tenen un component més, que és la fusta morta, que és això que diem que pot semblar estrany que diguis com és que tenim fusta morta en un bosc. Doncs aquest és el complement, potser que li dona més valor encara si hi ha una quantitat de fusta morta gran en un bosc madur.
Clar, perquè és un fet excepcional això que hi hagi tanta fusta morta, perquè des d'altres punts de vista pot semblar que pugui ser un inconvenient pel risc d'incendis, però vosaltres ens dieu que no és així.
Clar, l'evidència o la presència, vaja, de fusta morta és una evidència que, o pot ser una prova, de que aquell bosc és vell. Que passa que aquesta fusta morta doncs, ha de ser d'individus i exemplars, si pot ser grans, millors, perquè llavors és el conjunt del bosc que doncs, ja té, o podem observar, una estructura complexa, no? I aquest fet que hi hagi aquesta fusta morta, no pensem en fusta prima, sinó això, fusta morta, amb humitat, on hi poden veure els fongs, els líquens, si han format microcavitats, doncs tot això són hàbitats on aquests escarabats, que també són notícia avui, doncs hi poden viure, no?
Clar, perquè els escarabats al final són una mostra, no?, d'aquest ecosistema molt més ric que pot tenir un bosc madur.
Sí, els escarabats, i en aquest cas són els saproxílics, que són aquells que viuen vinculats a la fusta morta, doncs són els que es beneficien de tots aquests microhàbitats que estàvem dient. I ells són els encarregats de descomposar la matèria orgànica, no? Llavors, com més matèria orgànica hi hagi, en principi, més escarabats d'aquest tipus hi haurà. I llavors, doncs, la matèria orgànica tornarà més ràpid en el sol, en el qual, no?, se'n requerirà de nutrients, que ajudarà al final al creixement del bosc. I aquest és el cicle normal i esperat, no? Llavors, si donem o coneixem quins escarabats viuen al bosc, doncs els podem ajudar a conservar-los.
Això és en el cas del paratge natural de Poblet, aquests boscos, doncs, que deies, amb una base madura, amb aquestes comunitats d'escarabats. És excepcional aquest ecosistema o és habitual en els boscos de la Mediterrània?
A veure, la Mediterrània és una regió d'Europa i en general del món que ha estat molt, forestalment, doncs ha rebut molt d'impacte. També som una regió on ha estat poblada des de civilitzacions molt antigues, no? Llavors això recau al final en els sistemes forestals. Clar, no tenim grans extensions de boscos madurs, que potser altres zones del món doncs sí que ho tenen. I a més tenim el hàndicap dels incendis, que és una gran amenaça, i ara també el canvi climàtic. Llavors tot això fa que quan trobem una taca de bosc madur, doncs encara hi hagi més la necessitat de preservar-lo, no? Perquè en la zona mediterrània n'hi ha molt poc.
Clar, i no només preservar, perquè sinó també hi sumeu la intenció de difondre-ho, perquè el 8 de juliol al vespre realitzareu una activitat molt vinculada amb tots aquests estudis i amb els escarabats.
Sí, el 8 de juliol convidem a tothom, qui vulgui, a participar en un cens d'escarabats. I el protagonista és un escarabat conegut com l'escanyapolls, que és el més gran d'Europa i que sabem que està aquí al paratge. L'hem vist ja diverses vegades, s'ha identificat. I llavors el que s'invita a la gent és a fer un cens amb un dels autors d'aquest últim estudi, que és l'Eduard Piera, i que ens trobarem el dia 8 de juliol, perquè són les dates en què aquests escarabats doncs tenen, s'anomena, no?, doncs la corba de vol és màxima, o sigui, surten, el seu rang de sortida doncs és màxim.
Perquè, per acabar, quina seria la varietat d'espècies o de tipus d'escarabats que podem trobar en un bosc com el del paratge natural de Poblet?
Els escarabats, els diferents escarabats que puguem anar trobant i insectes, es podran veure el dia aquest de la sortida, i podrem anar parlant de cadascun d'ells, quines característiques tenen, els seus noms i quines particularitats tenen.
Va, doncs ens apuntem això a l'agenda. El 8 de juliol al vespre es farà aquesta activitat guiada també per Eduard Piera i coneixerem tots aquests escarabats que podem trobar en el bosc de Poblet, que com hem conegut avui doncs té una base forestal molt madura i això fa doncs que sigui un bosc molt ben conservat. Txell Fontova, tècnica d'ús públic del Paratge Natural de Poblet, moltíssimes gràcies i endavant amb aquesta recerca també.
Molt bé, moltes gràcies i us esperem el dia 8.
Doncs de notícies positives relacionades amb la naturalesa, passem a parlar de notícies més aviat negatives, però que per sort doncs no es va haver de lamentar un incident més greu. I és que ahir dimarts es va produir un incendi que va cremar una hectàrea i mitja de vegetació agrícola al terme de l'Espluga. De fet, 4 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris dels bombers de la Generalitat van treballar en l'extinció d'aquest incendi prop del punt quilomètric 4 de la carretera que uneix l'Espluga de Francolí amb la població de Senan. Segons els serveis d'emergències que van rebre l'avís al voltant de les 3 de la tarda, el foc va ser extingit de poques hores després pels efectius dels bombers. Les flames van cremar, com dèiem, una hectàrea i mitja de vegetació agrícola, dels quals 200 metres eren de bosc. I també destacàvem en la portada que Tilmar ha celebrat ja els seus 40 anys amb una festa d'aniversari. El Centre d'Educació Especial Tilmar de Montblanc ha tancat el curs celebrant això, els seus 40 anys. Ho va fer aquest dilluns a la tarda amb un acte celebrat a les instal·lacions del centre, on hi va participar professors i alumnes, però també exalumnes, exprofessors i membres fundadors del centre. També hi va participar a l'acte l'arcabisbat de Tarragona, Jaume Pujol, el regidor d'ensenyament de l'Ajuntament, Jordi Albalat, i l'inspectora de la zona d'ensenyament, Maria Dolors Colilles. L'escola va néixer l'any 1976, fruit de la necessitat d'un grup de pares i mares d'educar els seus fills amb necessitats especials. A poc a poc el centre es va anar fent gran i es va convertir en un referent educatiu a la Conca de Barberà i també a l'Alt Camp. Actualment, Tilmar forma part de les escoles diocesanes de Tarragona, titularitat de l'Arcabisbat de Tarragona, gestionat per la Fundació Sant Fructuós. Compte amb 25 alumnes que reben una educació transversal basada en intel·ligències múltiples. El centre més està integrat a les escoles Mare de Déu de la Serra, un fet que també permet una millor i àmplia inclusió social de tots els alumnes. L'acte d'aquest dilluns va servir també per presentar 2 vídeos que s'han realitzat en motiu d'aquests 40 anys per donar a conèixer alhora l'escola. Es va fer un homenatge a Clotilde Artal, la primera directora que va tenir Tilmar, i també a Carme Bosch, una de les educadores que ha estat en aquesta escola des del primer dia i que s'ha jubilat ara que ha acabat aquest curs, per tant també coincidint amb el 40è aniversari.
Ha estat com unes portes obertes també. Nosaltres quan no fem aquestes jornades de portes obertes, però sempre tenim les portes obertes a totes les famílies que volen venir a visitar el centre perquè tenen algun problema a casa, no? Llavors, ara aquesta ocasió, aquest esdeveniment, ens ha permès poder obrir ben bé les portes a tothom. Actualment tenim 25 alumnes, molts alumnes per la quantitat de personal que tenim.
Doncs qui escoltem és Carme Núñez, directora de Tilmar, que feia balanç d'aquest acte, com escoltàvem, destacant el fet que pogués servir doncs, com una jornada de portes obertes i també festiva. Escoltem ara a Francesc Ortiz, director de la Fundació Sant Fructuós.
Sí, crec que és una bona expressió. L'última raó de ser de les escoles diocesanes, de qualsevol escola, però especialment de les escoles diocesanes, és ajudar a treure el millor dels alumnes i de les persones. Està clar que en una escola d'educació especial aquest repte és molt més gran, molt més singular i molt satisfactori. Per això jo crec que és una bona expressió que aquesta sigui la perla de les escoles, que és on realment és una escola d'educació especial, jo crec, però perquè els professors han de ser especials, les famílies són especials i això és un repte constant cada dia que demana molt dels mestres i dels que ajudem els mestres a que aquesta gestió diària sigui bona.
Bueno. Doncs aquestes són paraules del director de la Fundació Sant Fructuós, qui gestiona precisament aquest equipament a Montblanc, que ahir celebrava, com escoltaven, els seus, dilluns, celebrava els seus 40 anys de història. Continuem amb més notícies, perquè sense sortir de Montblanc, aquest divendres, Montblanc inaugura, després de 17 anys, la seva nova oficina de turisme. I és així, després de 17 anys el proper cap de setmana, l'oficina de turisme de Montblanc canviarà d'ubicació. A partir de l'1 de juliol es posarà en funcionament el nou equipament a l'antic celler modernista, obra de César Martinell, que substituirà el de l'antiga església de Sant Francesc estrenat el 2000 i doncs, on ha estat ubicada aquesta oficina de turisme durant aquests 17 anys. La inauguració d'aquest nou espai tindrà lloc, com dèiem, divendres 30 de juny a les 7 del vespre i comptarà amb la presència del director general de turisme, Octavi Bono. S'aprofitarà l'acte per fer el lliurament de les acreditacions dels nous guies de Montblanc que han superat les proves del 6è curs organitzat per l'Ajuntament. La construcció de la nova oficina de turisme estava inclosa, volíem dir, en el projecte d'adequació del celler cooperatiu modernista de Montblanc i el seu entorn de l'oficina de turisme i també la botiga de productes agroalimentaris de proximitat, que ha tingut també doncs, dues fases de remodelació. La primera, estrenada l'any 2015, va servir per condicionar algunes parts de l'edifici i també va permetre la posada en marxa de l'agrobotiga. I la segona fase, aquesta que us parlem avui, ha tingut un pressupost de 400.000 euros i ha portat aquesta quantitat la Generalitat de Catalunya des del Fons per al Foment del Turisme creat a partir de l'impost sobre les estades en establiments turístics, la coneguda taxa turística. La notificació de la concessió de la subvenció fou al setembre del 2015 i en menys de dos anys s'ha construït la nova oficina, s'ha moblat l'agrobotiga i s'ha realitzat una nova senyalització turística urbana de vianants i de benvinguda. Aquesta nova oficina de turisme de Montblanc es va plantejar atenent els programes d'actuació inclosos en el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya i les directrius nacionals de turisme del 2020, basant-se en la millora de la qualitat en l'experiència turística. Una nova oficina de turisme que, com dèiem, obrirà les seves portes a partir d'aquest cap de setmana, per tant, canvi d'ubicació i inauguració, com escoltaven, aquest divendres 30 de juny a les 7 del vespre.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4. Més informació a esplugafmradio.cat, el teu portal informatiu de proximitat. L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
I el repte amb BTT per les muntanyes de Prades arriba aquest dissabte amb la 8a edició de la VIP Extrem.
El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Més de 120 quilòmetres en BTT per l'entorn de les muntanyes de Prades i 3.500 metres de desnivell. Així es presenta aquest repte, el de la 8a edició de la VIP Extrem, que, com dèiem, se celebra aquest dissabte 1 de juliol amb tret de sortida des de Vimbodí. Més de 300 ciclistes participaran en una de les proves en BTT més exigents del territori. La prova, de fet, ofereix dues categories, la cursa reina, com dèiem, la VIP Extrem, i també la VIP Pro, amb 70 quilòmetres de recorregut i 2.200 metres de desnivell positiu. Una cursa en BTT que transcorrerà pels entorns naturals de Vimbodí, Poblet, Prades, Mont-ral, Capafonts, Farena, Montblanc i l'Espluga de Francolí, que està organitzada pel Club Etitxes. Per tant, avui volem saludar el president d'aquest club, l'Artur Aragonès. Artur, molt bon dia.
Hola, bon dia, Gerard, què tal?
Pocs dies ja per l'estrena d'aquesta 8a edició de la VIP Extrem, per tant, segurament tot a punt ja, oi?
Doncs sí, la veritat és que estem ultimant els detalls. Sempre hi ha coses que s'han de fer a última hora, per força, però la veritat és que portem molts mesos treballant i estem molt contents de perquè doncs seguim amb la mantenint aquest esdeveniment esportiu tan important a les muntanyes de Prades, i aquest any doncs, bueno, amb novetats que que potser en principi semblava que ens traguessin inscripció, però la veritat és que hem mantingut i estem molt contents.
Doncs a veure, va, destaquem en primer lloc aquestes novetats que ens presenta l'edició d'enguany.
Mira, la novetat més important que hi ha com a organitzadors d'altres esdeveniments, doncs ja hem tirat endavant, és el tema de l'utilització del GPS, oi? El meu històric esportiu està basat una miqueta en aquest aparell que ens agrada molt a tots els que treballem amb la VIP i amb altres esdeveniments, que també organitzem la Mountain Bike i d'altres, i hem decidit per aquesta 8a edició el recorregut extrem fer-lo obligatòriament amb GPS, oi? Això és una dosis més d'aventura i una dosis més d'estratègia i una miqueta d'estar fixat amb l'aparell i amb el territori, i a nosaltres ens agrada molt aquest tipus de filosofia.
I una altra novetat la trobaríem també en la VIP Pro, perquè enguany incorporeu la participació per equips, en parelles, oi?
Sí, exacte. La VIP Pro hem fet dues coses molt interessants. La primera, com tu dius, és poder participar en parelles, perquè doncs, entenem que moltes vegades doncs, en dos es fa tots aquests recorreguts tan realment espectaculars i que ja doncs, no els regalen, perquè la VIP li diem Pro perquè no és fàcil, tampoc. 2.200 de desnivell no són qualsevol cosa, s'ha d'estar ja mínimament preparat. I una novetat interessant del recorregut Pro és que hem incorporat un corriol a la zona del penin de Poblet, que fins ara no estava obert. És un recorregut del penin que es diu el camí Ramader, que a més ens evita de fer un tram que fèiem abans de carretera per baixar des del Coll de les Masies fins a la casa forestal del Tillà, oi? O sigui, que traiem asfalt i posem corriol, cosa que millora molt, i els participants ho notaran i segur que n'estaran força contents, millorarà molt el recorregut, però també.
Doncs veurem quina és la valoració dels participants, però d'entrada, quin és el registre que s'espera? Abans confirmàvem més de 300 ciclistes, a hores d'ara, quin és el balanç?
Sí, estem al voltant dels 350. La inscripció ha tingut tres fases. La primera fase va ser a l'inici de l'obertura, lògicament doncs, per engrescar els clients i els que ja coneixen la VIP i els agrada inscriure's d'hora, amb un molt bon preu, amb mallot inclòs. La segona fase va fins al 15 de juny, que incorporem aquest regal. És un regal molt important, amb un cost realment difícil d'assumir, i aquest any em dedica gràcies al patrocini de la marca de bicicletes Colwer, que hem de donar-li des d'aquí les gràcies perquè ens han patrocinat, ens han col·laborat ja des de fa molts anys, oi? Però aquesta vegada doncs, hem pogut fer un mallot exclusiu gràcies a ells. I la tercera fase d'inscripcions a partir del 15 de juny, que simplement per dates, no? per haver de manufacturar aquesta prenda, doncs els últims inscrits d'última hora no el tindran, que esperem que, bueno, sempre hi ha els tardons, que li diem, que s'ho pensen, s'ho repensen, i fins i tot que també hem de valorar-ho positivament, perquè són participants doncs, que estan competint en altres esdeveniments d'aquest nivell o superior, i participen doncs, amb equips, i potser el seu interès ja no és el regal, que en certa manera és un atractiu, però no per ells que realment se marquen uns reptes a l'any importants i s'inscriuen a l'última hora doncs, veient el seu estat de forma. Nosaltres també hem d'agrair a tots els participants doncs, que des de fa molt temps confien en la VIP, que es preparen durant tot l'any per fer-la i que en aquest cas, a l'època de l'any que és, doncs ells saben que és un repte molt important.
Per tancar, Artur, inici i final a Vimbodí Poblet també enguany?
Sí, l'Ajuntament de Vimbodí Poblet, la veritat és que, com d'altres, que també vull enumerar, s'ha volcat moltíssim des de sempre Tenim unes instal·lacions d'allà cedides per l'Ajuntament, doncs, que són realment molt còmodes i ens permeten poder estar molt a gust. Els participants i els familiars saben que tenen la piscina per esperar amb aquestes calors allà mateix. I, com sempre, doncs, s'ha d'agrair, doncs, la col·laboració, en aquest cas, de l'alcalde Joan Güell i el regidor d'Esports, l'Albert García, que estan a totes perquè tot funcioni bé. I no vull oblidar-me, si em permets, sí, doncs, dels altres ajuntaments, entre ells els de l'Espluga Francolí, però Vilanova de Prades és un dels ajuntaments importants, el seu alcalde, l'Artur Miró, i els regidors, el Xavier i d'altres, doncs, fan que aquesta cursa, que aquesta pedalada tingui una notorietat important amb aquell gran avituallament que es fa a Vilanova de Prades. També a Mont-ral, amb el Xavi Pagès, alcalde de Mont-ral i Farena, i amb els amics de Valls, que fan que aquest avituallament amb dinar, amb dutxa, amb música i amb un festival amb 20 persones a l'avituallament li doni un aire de festa a la VIP Extrem. I tots els altres, la Febró, el punt de la Mussara, la Bartra, Montblanc, vull dir, entre tots fent que aquest esdeveniment sigui realment important.
Doncs ens quedem amb això, amb la implicació també de tots els actors del territori per fer possible la 8a edició de la VIP Extrem, aquest repte que portarà més de, al voltant de 350 participants en dues proves, una de 120 quilòmetres en BTT i l'altra de 74. Dues proves de molt alt nivell, podríem confirmar que són de les més exigents del territori, eh?
De ben segur que sí, perquè fins i tot gent que ha fet curses de molts més quilòmetres i en aparència amb més desnivell qualifiquen la VIP Extrem com de les més dures, perquè les muntanyes de Prades realment són sorprenents, són espectaculars. Tenim un territori que l'hem de promocionar i hem de saber explicar-lo, perquè tenim punts que sembli que estem al Pirineu, tenim rius, tenim molt de desnivell i tenim un territori que realment val molt la pena per qualsevol esport. Nosaltres som aficionats també a la moto. Sé que no és la prioritat per les muntanyes de Prades, però hi ha una tradició i d'aquí sortim molts dels organitzadors i dels que ens agrada aquest tipus d'esdeveniments. I crec que hi cabem tots, cabem les motos, cabem les bicis, cabem els que caminen, cabem els que van a cavall i cap tothom, perquè tenim un territori fantàstic.
Doncs Artur Aragonès, que malgrat l'exigència d'aquesta prova vagi tot molt bé a tots els participants i també a l'organització. Moltíssimes gràcies avui per atendre la trucada de l'Espluga FM Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
La VIP Extrem, com dèiem, aquest dissabte a Vimbodí Poblet i també a l'entorn de les muntanyes de Prades. Quatre minuts ens separen ja del punt horari de dos quarts. Dimecres 28 de juny nosaltres ens acomiadem, ho fem com aquesta setmana ve sent habitual, fent un petit tastet del que trobarem al Riu Bombori d'aquest dissabte a l'Espluga de Francolí. Un dels caps de cartell, Eduard Gené, i el seu tema Diumenge. Va, que acabeu de passar un bon dimecres i animeu-vos a conèixer molt més del Riu Bombori. A esplugafmradio.cat en trobareu tots els detalls. Fins demà!
Sempre m'ha semblat un bon misteri. L'alcalde ha sortit a dir que diumenge du la llum per fi a ciutat, per tu i per mi. Ve amb unes molt brutes maneres d'home de ciutat que ens pren les nòvies, americana i sabates de color coco, i aquell posat en seu de bitllet en mà i sent volant. I així és com ve diumenge, la manera de tan perfecta i tant com sempre, i la manera de una mà a la cintura, i la manera de just me and my baby, la manera nanos fan la ronda a l'entrada. Pregunten on coi era ahir al vespre. No tinc temps per dissabte nit, mentre puro la cigarreta els dic i tu rius, usurera de mi. Que arribi ja diumenge i la manera va tan perfecta i tant com sempre. La manera de passejant pel centre. La manera de just me and my baby. I la manera de... La manera de... La manera de... Yeah. La manera de... La manera de... Coneix-me un diumenge, convida'm a un cafè. Déu sap la factura que li devem deure de tanta llum de lloguer. Dilluns sóc una bèstia, diumenge un home de bé, amb la seva milla muda i la sort amb una D. Amb la manera de...
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.